Ja sabeu que aquesta setmana estem duent a terme diverses converses amb motiu de la Setmana de la Dona, perquè a Ràdio Olot no fem només un dia, sinó que aprofitem l'efemèride per poder parlar de temes que ens interessen a totes les dones i que ens afecten. I avui tenim amb nosaltres a la Fara Elgamuxi. Fara, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
La Fara, ella és formadora de llengua i cultura catalana i castellana dins de la Fundació CEPAIM, aquí a la Garrotxa, i amb la Fara volem parlar una mica de la situació de les dones migrades, de les dones refugiades, de les dones que venen a viure al nostre país, provinent d'altres zones, amb altres cultures, amb altres creences i amb altres situacions, i que aquí es fa tota una feina d'ajuda, de suport i d'integració, i parlarem de la paraula integració, perquè és una paraula que a vegades potser no l'acabem d'entendre del tot bé, tots plegats. Fara, d'entrada, a la vostra fundació, quan arriba una dona, parlem en clau de gènere, per tant, parlem de dones, arriben dones i homes, quan arriba una dona d'una altra zona refugiada, ja sigui de conflicte o en situació de migració perquè ha sigut necessari, en quina situació s'arriba aquí, quan vosaltres les rebeu?
D'entrada, aquestes dones, quan arriben, arriben amb un conflicte que no té res a veure amb el gènere en si, normalment. Vull dir, també pot ser un motiu de sol·licitar asil. Però d'entrada porten un problema a coll, venen amb unes dificultats i el que volen és cobrir, sentir-se segures i cobrir les necessitats bàsiques, bàsicament. I situar-se. Vull dir, estan molt perdudes. Normalment la decisió de marxar es pren en menys de 24 hores. És la dona refugiada o la persona refugiada... No és com el migrant corrent, no? Que planifiques una, bueno, marxar del país per unes qüestions econòmiques o el que sigui. La dona refugiada normalment marxa d'avui per demà perquè corre perill.
Ara ho estem veient a Ucraïna, no?
Exacte.
Ara ens ha tocat molt de prop.
Exacte, no han decidit marxar, sinó que la situació els obliga a marxar, no? Llavors, quan arriben aquí, la necessitat d'estabilitat és clau. Estabilitat i seguretat, sentir-se segures, i és una mica la nostra tasca. En primer lloc, cobrir les necessitats bàsiques i llavors intentar fer-les sentir a gust, no? Fer-les sentir que estan a casa, que pot ser un nou lloc on pugui ser, bueno, de cares al futur, la seva llar, no? Que s'hi sentin a gust, que s'hi sentin protegides.
Clar, perquè estem parlant de que no és una fugida cap a un lloc on s'hi estaran temporalment, sinó que en la majoria de casos, quan un ja passa a ser refugiat i bé, ara estem parlant de la situació que tenim a Ucraïna, que veurem com acaba, però quan parlem de dones refugiades que heu atès, que venen d'altres conflictes, d'altres països, d'altres cultures, no venen per estar-se un temps limitat aquí, sinó que en principi han de refer una nova vida, no?
Exacte.
Que llavors entenc que, per exemple, tot el tema d'idioma, no? I de cultura, d'entrada també és un hàndicap.
Exacte, quan arriben aquestes dones aquí, en aquest cas a Olot, a la fundació que tenim aquí a Olot, no hi ha una marxa enrere. No poden tornar al país d'origen perquè estan fugint del país d'origen. En el moment que regularitzin la seva situació no podran tornar, han renunciat, perquè no estan protegides al país d'origen. Però què passa? Que la majoria de dones, que avui ens agradaria que hagués sigut alguna d'elles que parlés avui a la ràdio amb vosaltres, però... Quin és el problema? Doncs el problema és l'idioma.
Clar.
No tenia massa sentit que algú que no parla l'idioma a través d'un intèrpret...
Sí,
era complicat.
Sí, era difícil. Però... Per això us hem demanat que poguéssiu venir vosaltres, que a més hi esteu en contacte.
Exacte.
I treballeu,
exacte.
No?
Exacte, vull dir que en general preferim que la veu la tinguin elles i puguin parlar elles, però puntualment ara, en aquesta situació que estem ara, no tenim dones que es puguin expressar en català o en castellà, i justament és la dificultat primera que es troben les persones, no? Per assolir aquesta autonomia dintre d'aquest nou país i d'aquesta nova ciutat on viuran i a partir d'ara serà la seva llar, necessiten... La base de l'autonomia és l'idioma. O sigui, jo podré ser autònoma en el moment que em pugui comunicar. Que em pugui comunicar i que entengui també com es viu al país. No vol dir que haguem d'assumir totes les... La manera de viure, no? de les persones d'aquí, però que sí, quina influència tindrà, no? La cultura autòctona amb les relacions que jo pugui tenir amb el dels meus fills, de l'escola...
Clar, perquè, no sé, Fara, si en molts casos, tu ara ho deies, no? Persona refugiada no planifica, si troba, surt, marxa corrents i arriba. Hi ha coneixement previ de on hem vingut a parar, com és la vida aquí, o hi ha un coneixement que potser no és del tot real, perquè a vegades, com ens passa a nosaltres, no? Que quan hem de parlar d'altres regions i d'altres cultures, tenim molts tòpics,
exacte.
Però si no hi hem estat, no coneixem. No sé si això també passa el mateix.
Sí que passa i és molt curiós, perquè el contacte que jo tenia amb la població migrada era doncs, molt propera, no? El Marroc, Pakistan... Però clar, aquest perfil ha canviat. Aquest perfil canvia quan estem parlant en matèria de refugi. I aquestes dones són de territoris tan llunyans o a vegades que per estratègia comercial o el que sigui no hi ha contacte entre Espanya o Catalunya i aquests països i a vegades no saben ni on està situat el mapa. Vull dir que una de les primeres coses, que un dels primers tallers de la Fundació és el situate.
On som, situar-te, no?
Exacte. El situar-te on som, quin idioma parlem. Últimament, les últimes incorporacions, els últims participants del programa que hem tingut van ser els de procedents de l'Afganistan. I els primers dies era al·lucinant, perquè no sabien ni una paraula en català, ni en castellà. Que dius, bueno, a vegades, hola, què tal, no? Sembla que ha de ser internacional.
I no.
I no ho és.
I no ho és.
Llavors, tu com a tècnic surts de dius, vaja, aquesta realitat tan absoluta que és... que és, no, la nostra societat i que ha de ser tan internacional i que tot arreu, hola, què tal?
Tothom ho sabrà d'on serà,
doncs,
és que no.
No, clar. No, clar, i al final com a tècnic et va xocant.
Bueno, és que hi ha coses tan simples com dir el menjar, no? És a dir, també. Tu vas a un lloc i, i tu estàs acostumat a uns costums alimentaris, de funcionament, que tu hauràs de sortir a comprar i et trobaràs un tipus de productes que, bé, sí que hi ha molta globalització, però no són ben bé els teus, no? Això ens passa quan viatgem i anem a altres llocs. No entenc que, clar, xoquen moltes coses, que
moltíssimes.
Estem partint d'una cosa bàsica, que és la supervivència, per entendre'ns, no? O com funciona la societat en la que tu has anat a parar.
Sí, exacte. Per sort, a la Fundació CEPAIM som un equip multidisciplinar, som moltíssimes persones que treballem amb totes les dones i homes que arriben a la Fundació, des de tècnics d'acollida, que és poder... El tècnic d'acollida és la persona clau les primeres setmanes. Per què? Perquè és la persona que acompanya físicament en totes aquest, en aquesta transició de com anar al supermercat, inclús, de no? Com funciona la caixa, de tu tries l'aliment, peses la fruita en segons quins supermercats, a vegades sí, a vegades no, et peses la com es diu aquesta fruita, perquè a vegades no és la mateixa de la que tu estàs habituat a comprar. Depèn de quin perfil, perquè atenem, a vegades parles de refugi i sembla que només és ara actualment hagi de ser Afganistan i Ucrània.
Síria,
o anys enrere, clar, Síria també. Sí que són persones que hem atès, bueno, Ucrània encara no hem atès a ningú, encara no han arribat a la nostra fundació, però hi ha, o sigui, hi ha moltíssimes nacionalitats.
I tant.
Però una barbaritat de nacionalitats que jo mateixa, quan vaig començar a treballar a Protecció Internacional, vaig quedar sorpresa de la quantitat de països que no poden oferir la protecció que oferim des de Catalunya. Els tècnics, això, que el tècnic d'acollida, que és un dels tècnics claus, acompanya el supermercat, això, no? La relació de preus, que, com considerem un producte car, econòmic, el peix fresc, el peix congelat, la plaça, el mercat setmanal, aquestes petites coses, no?, que donem per suposades però que la gent no sap. Tenim una família que, bueno, fins que no va passar un temps, perquè donàvem per suposat que haurien de saber que un dia a la setmana hi ha un mercat setmanal. Doncs que fins mesos més tard o setmanes més tard, per casualitat, perquè van passar per davant, van veure que hi havia un mercat setmanal. Llavors vam entendre, no?, que cal parlar de totes les coses, que no hem de donar res per suposat, perquè no, bueno, les realitats són diverses
i
no tenim la veritat absoluta. Però sí que hem d'acompanyar aquestes persones a que coneguin la realitat que nosaltres vivim.
Clar, aquí ara entrem en el tema gènere. Hi ha un hàndicap que habitualment tenim les dones sempre, i em penso que això és a tot el món, que és la maternitat i els fills. Entenc que les dones que venen migrades, refugiades, que teniu, si hi ha fills al càrrec, entenc que també són elles les que acaben fent aquesta cura, i no sé si fins i tot el pes és superior al que podem arribar a tenir aquí, que sempre diem que sí, evidentment els homes estan implicats amb la criança, però bona part recau sobre la dona. Entenc que aquí també deu passar el mateix, culturalment hi ha diferències.
Exacte, sobretot amb alguns perfils poder és més evident, no?, de que ni es plantegen que hi pugui haver algun altre tipus d'organització dins de casa. Però sí que és veritat que potser des de que sóc mare ho veig més clar, que per més bona intenció que hi hagi, que hi hagi una educació equilibrada entre i un repartiment de tasques, és molt complicat. La maternitat, sense voler, l'assumim molt més les dones, tot i tenir una tendència de voler ser, bueno, que els pares es volen implicar cada vegada més, Però sí que és veritat que hi ha altres realitats en què ni s'ho plantegen, per tant vol dir que s'assumeix al 100%. A mi no m'agrada jutjar i d'entrada, no? De dir, no, tu ho estàs fent molt malament i el teu home s'ha d'implicar més. D'entrada, aquesta no és l'actitud de la Fundació, de cap dels tècnics. Una mica és, a través del dia a dia, doncs, de responsabilitats envers de la Fundació, de heu de fer aquest, bueno, heu d'omplir aquest formulari, heu de fer aquesta entrevista, heu de venir aquí, heu de venir allà, repartir una mica aquest rol, no?, de responsabilitat envers a la Fundació, i que llavors el que està ocupat amb la Fundació, el que no està ocupat, es faci càrrec dels nens.
Clar.
No? I com que, bueno, tens aquest avantatge de que volen complir, volen fer les coses correctament i tal, sense voler ja estàs implicant, no?, el pare amb altres tasques. Però mai ho fem des del paternalisme o des de vine que t'explico com es fan correctament les coses, que jo com a persona... Anava a dir blanca, però no sóc blanca.
però sí, com no, a persona vivim... de la cultura dominant d'aquest país...
Clar,
no,
et vindré a explicar com funciona.
Que això penso que és un altre tema, que per això és important que en parlem també aquí, no? Mm. És a dir, des de la nostra visió d'algú que viu aquí, que ha crescut aquí... No, tu ara deies, no sóc blanca, no, però tu ets nascuda aquí, ets catalana. Mm-hmm. Per tant, tenim tots aquesta visió, bueno, des del nostre punt de vista, no? Mm-hmm. I és fàcil caure en... Bé, doncs, això és el correcte. I per tant, doncs, si tu ets una dona i vens, home, doncs... el teu home s'hauria de fer més el càrrec, tu has de sortir més a fora... Però clar, això no és tan senzill, perquè entenc que, evidentment, aquestes dones venen amb una cultura apresa i amb uns costums des de que van néixer, que després podem entrar en si podrien ser millorables o no, com els d'aquí també en tenim molts per millorar. No? Però clar, entenc que a vegades jutgem, jo entenc que jutgem molt fàcilment des de fora, com si tot fos tan senzill des del nostre punt de vista, però que canviar això implica canviar estructures pròpies de l'essència, sí, d'aquella família, aquella dona, no?
Exacte, per això dic que ha de ser un procés natural, un procés, no?, que no sigui forçat i en cap moment es donguin directrius de com has de viure, perquè, aviam, a sobre de que he hagut de marxar, no?, d'una situació complicada, que el poc que em recorda a la meva llar és aquells trets culturals petits que puc conservar a casa meu, no em vinguis ara a dir que deixi de fer això, perquè realment és allò que m'uneix encara amb la meva cultura i amb la meva essència. Si també em treus això, m'estàs traient part de mi. Per tant, és molt delicat, no?, demanar a les persones que d'entrada, no?, abandonin maneres de fer i maneres de funcionar, però sí, això, no?, estratègicament, demanar a les famílies, doncs, que intervinguin. A vegades una cosa tan simple com dirigir-se a la dona en comptes de l'home.
Perquè això passa. Aquí a vegades hem comentat que, això ho hem dit moltes vegades, que tu vas amb una parella, amb un amic, vas dona i home a un restaurant o a un bar i es demana un refresc i una beguda alcohòlica, i la beguda alcohòlica se li serveix a l'home moltes vegades sense preguntar. No? Són aquests prejudicis,
exacte,
que tenim. Passa que quan veiem una parella provinent d'una altra cultura i ens dirigim a l'home? Passa això, Fara?
Passa i ho visc des de primera persona.
Tu ho has viscut, això?
Ho visc en primera persona. Jo sóc nascuda aquí, m'he criat aquí, vull dir, l'etapa escolar l'he passat aquí, però què passa? Que porto vel. Llavors el vel és un element que a mi, la societat pretén, que em minimitzi i fer-me invisible. Per tant, en el moment que jo surto amb el meu home, i no passa només en un restaurant o en una cafeteria, que també ens passa, que es dirigeixen a ell, a l'administració pública. Anem a fer algun formulari, o quan va néixer el meu fill, fins i tot, allò, omplint la documentació, o a l'hospital, explicant-nos alguna... sense fer cap crítica. Sé que sempre la intenció és, a vegades és el desconeixement, no? I una mica la nostra tasca és això, obrir una mica la
I
ment de les persones. Però és molt curiós, no?, com a l'hospital, donant-me directrius a mi de com m'haig de fer les cures o en el postpart o quines coses, com li estan explicant aquesta informació al meu home, quan és directament a mi a qui l'han d'explicar, però donen per suposat que no entenc l'idioma o que no sabré interpretar aquella informació.
O que l'home és qui mana i a qui se li ha de donar, no?, tota
exacte,
la informació.
No? Que ho tingui clar ell perquè li permeti fer.
Llavors, això és un prejudici que tenim des d'aquí. Eh?
Si ja jo, dintre de la meva realitat, em passa, no?, dones que no saben l'idioma i que realment sí que viuen aquesta dificultat, si a més des de la societat estem reforçant el missatge de tu vals poc, a tu no m'esforçaré a explicar-te les coses, les diré a ell, que és qui mana, que és qui penso jo que mana i qui penso jo que ha de rebre la informació. Llavors estem reforçant això, aquest pensament masclista, no? Llavors, el favor que pot fer la societat una mica és aquest, de donar veu a la dona, empoderar-la, preguntar-li.
Perquè, clar, les xarxes, i ho hem dit moltes vegades, i quan parlem de gènere, les dones ens tenim sort de també la xarxa que fem entre dones per, per donar-nos suport amb diferents coses, no? Amb tot, amb criances, amb mil coses. Clar, quan estem parlant de dones que provenen d'altres cultures i que a més són refugiades i que arriben aquí, clar, fan xarxa entre elles i entenc que fer xarxa amb dones d'aquí encara és més complicat, no?
Sí, o sigui, depèn de el que dèiem, depèn de l'origen d'aquestes dones, existeixen diferents fenòmens. Hi ha dones que arriben aquí i no tenen, no existeix comunitat. Per exemple, amb les dones afganeses venien amb una potència tremenda, amb ganes de cridar en nom de totes les que es van quedar enrere, potentíssimes. Però què passa? No hi ha comunitat a Olot. A Olot, i s'han d'adherir a les associacions o als espais ja creats de dones. Però tenim la dificultat de l'idioma. Llavors, les tenim a mig gas, no? Estic segura que moltes d'elles, en el moment que tinguin l'idioma, que sàpiguen parlar i comunicar-se, estaran
dins de... La sentirem més.
Sí, però perquè venen amb aquesta potència tan forta i tan, amb moltes ganes, no? Sobretot de reivindicar drets de dones que han estat silenciades, les que han quedat enrere. Venen amb molt de compromís, amb una responsabilitat, no? Jo he pogut sortir-ne, jo ara sóc lliure, però necessito poder alliberar o parlar de l'opressió, no? De que reben, que deixem enrere. Però llavors hi ha altres comunitats que sí que hi ha més població, que encara que no siguin, que només siguin persones migrades, però són del mateix origen, i es crea més comunitat, és més fàcil. Però a risc de què? De que no es relacionin tant amb persones d'aquí. Un bon lloc de socialització és l'escola. Moltes famílies, o sigui, ens trobem amb això, de que moltes famílies amb nens, gràcies a l'escola, a alguna família que, bueno, que té més vista, no? Coneix una mica el cas o simplement té bona intenció i vol ajudar, i amb l'idioma vol... A vegades sorgeixen parelles lingüístiques espontànies. Vull dir que ningú controla ni ningú gestiona, vull dir que són espontànies. Llavors és guai, quan passen aquestes coses és xulo, perquè dius, la comunitat està responguent. Llavors altres agents educadors, que diguem, o persones que poden influenciar dintre d'aquesta socialització d'aquestes dones, són els voluntaris. A la Fundació CEPAIM rebem voluntaris i la veritat que és un molt bon recolzament, perquè les famílies al final tenen a la Fundació de referència, però al final la Fundació no deixa de ser un espai molt institucionalitzat.
Que el dia a dia l'has de fer al carrer, no? Que aquí has de trobar aquests espais, no?
Sí, no te'n vas a fer el cafè amb un tècnic. Puntualment pot sorgir, no? Perquè estàs treballant algun tema concret i dius, va, continuem aquí, però no hi ha tant d'espai per socialitzar, no? I l'altre element també molt clau en aquest sentit és el mentor. Existeix un programa aquí a Catalunya, que emparella mentors, famílies que volen ser mentores amb persones refugiades o sol·licitants d'asil que volen ser mentorades. I està molt bé per això, perquè són, bueno, és una altra xarxa. No estàs amb ells per un motiu econòmic, perquè et resolguin les teves necessitats bàsiques, ni per, sinó que es pot produir, i moltes vegades es produeix, una relació d'amistat.
Clar, perquè ara deies, no? Mira, les escoles, un lloc de socialització on potser no, mares poden parlar amb altres mares i és una manera de fer aquesta integració, no? Perquè a vegades aquest concepte d'integració, o sigui, això el tenim del tot ben entès, perquè, clar, a vegades considerem que integrar-se vol dir doncs, que aquella persona que ve d'una altra cultura, amb uns altres costums, hagi de renunciar a tot el que forma part d'ella, no? En aquest cas, o sigui, igual que nosaltres. No? I ara, per exemple, amb dones, tu parlaves abans del vel, és un hàndicap. És a dir, potser la percepció des d'aquí, quan es veu una dona amb vel, venen una sèrie de prejudicis al cap. No? Potser hi ha molt desconeixement també per part nostra, no?
Clar, a títol personal, jo penso que, per dir-ho d'alguna manera, estic integrada. Porto vel, però estic integrada. No es pot estar més integrada, perquè jo me'n vaig a dormir i somio en català. No sé, m'emocionen cançons catalanes, també d'altres amazics, però el català forma part de mi, la cultura catalana forma part de mi, també l'altra, també la cultura amazic. Però per mi la paraula integració és una mica, com dius tu, és una mica complexa i sobretot si la volem entendre malament. Des del meu punt de vista, Integració vol dir formar part, no?, d'un conjunt, respectant la teva forma original. Per tant, és una qüestió bidireccional, tant per la persona que arriba aquí com per la persona que rep no?, aquest nou vingut. Llavors, algú, com en el meu cas, jo, que vaig néixer aquí, que he estudiat aquí, que tot ho he fet aquí, o sigui, la meva realitat és aquesta. Si marxo de vacances, quan penso a la meva llar, penso en Olot, no penso a cap altre lloc més. No estic integrada perquè duc el vel, no ho sé. Poder aquest concepte ha quedat una
però
mica desfasat.
Però creus que et miren diferent?
És
a dir, clar, tu has crescut i has portat tot una època, has anat sense vel, i va arribar un moment de la teva vida que tu vas decidir voluntàriament que te'l posaves. Has observat, tu vas observar en aquest moment que se't mirava diferent?
Hi ha hagut un canvi. Justament, el primer dia que vaig utilitzar el vel, perquè abans havia portat el vel, però puntualment, amb indecisió, no? Marco l'inici de portar el vel com el 8 de març d'ara fa 4 anys.
Mira, 8 de març, eh?
Sí. I és estratègic. Vull dir, també va ser una manera d'empoderar-me, perquè em sentia oprimida de no poder-lo portar. Aquesta suposada opressió de les dones que porten vel, que no vull negar, en molts territoris, en moltes situacions, és un dolor que tenim les persones musulmanes, de que encara culturalment hi hagi gent que estigui oprimint les dones a través del vel. Vull dir, no vull negar que existeix aquesta situació en alguns territoris, però què passa? Que hi ha moltíssima més gent que hem decidit portar el vel per una qüestió de religió, una qüestió individual, una decisió pròpia. Llavors, aquesta decisió d'ara fa 4 anys, que ja et dic, em fa molta il·lusió que fos un 8 de març, no va ser casualitat, per mi em va canviar la vida, bueno, totalment, totalment. Que m'agrada també, eh? Vull dir, potser m'agrada la polèmica, no ho sé, però em va canviar totalment, vull dir, a nivell professional, a nivell a buscar habitatge, hi ha moltíssims més entrebancs, justament per això, no? Perquè la gent ja sobreentén i ja té el judici previ, no?, del que espera de tu.
Perquè Farah, la gent et pregunta obertament. Clar, en el teu cas devia haver-hi gent que de cop devia dir ui, la Farah que ahir no duia vel o que la porta puntualment, ara el porta sempre. Sents que és com un tema una mica tabú, fins i tot per les pròpies dones, per parlar-ne?
Sí, jo crec que hi ha moltes persones que han tingut aquesta pregunta, no?, perquè tampoc vaig ser... Ho vaig anunciar, que a partir d'ara jo portava l'espiritualitat des de... molt internament, des de...
Bueno, una qüestió personal teva,
no?
Que no tens per què anar explicant, en tot cas.
Exacte. I no parlava obertament, o almenys no surts del carrer dient jo sóc musulmana i, a més, amb convicció, i, a més, practicant. Simplement ho era i ja està. Què passa? Que aparentment no es nota. No es nota fins al moment que et poses el vel. En el moment que em vaig posar el vel, semblava que hi ha hagut una radicalització aquí, hi ha hagut un canvi. Inclús m'han arribat a preguntar si m'havia casat.
T'havies casat.
Que és, això, aquesta pregunta és que a mi em desmorona. Si m'havia casat, si el meu pare m'havia obligat, si... D'entrada, els meus pares em van aconsellar que no el portés, perquè em complicaria la vida, perquè ningú et contractarà. Estàs estudiant i és que ningú et contractarà. Serà en va aquests estudis, aquest futur que et planteges, perquè ningú et contractarà. Però justament la religió a mi em donava el convenciment de que allò que havia de ser per mi seria per mi, amb vel o sense vel. I una mica lligat amb la meva manera de ser, no? Bueno, que m'agrada la polèmica, potser. Tenia la necessitat de ser jo qui portés el vel. A part de la qüestió religiosa, que és bàsicament pel que vaig prendre la decisió, però aquesta part més activista acompanyava la decisió, no? De dir, vale, doncs aquelles dones que el porten però no se saben justificar o no saben explicar moltes coses, doncs, no? La sororitat, no? De dir, jo també, i a més, a mi m'agrada fer coses, no?, que surtin del...
Obres camí, en certa manera, no? Per altres dones que potser, el que dius tu, ets catalana, has nascut aquí, treballes, estudies, has estudiat, has fet tots uns passos que persones, dones refugiades que venen d'altres llocs, ja no parteixen del mateix, sinó que venen directament des d'una altra cultura.
Exacte.
Per tant, tu obres com una mica camí, tu estàs empoderada, cosa que hi ha dones que venen que no.
Exacte, i sobretot crear referents positius, que són els que jo vaig trobar a faltar de petita, quan ets diferent, entre cometes, no? I et cries dintre d'una comunitat molt homogènia, sobretot fa 30 anys, vull dir, l'índex d'immigració era molt baix.
I tant.
Vull dir, perfectament havíem set les úniques persones migrades del barri, de l'escola, sí, eren poder dues a l'escola, o a tres.
El vel... No tenies aquells referents que deies,
exacte,
no? Positius.
Exacte, faltaven aquests referents, no? De dir, en lectures, en dones que fan coses, en... I per mi, una cosa, un somni, va ser la primera mestra amb vel a Olot. Vull dir, sobretot la rebuda de l'escola, perquè vulguis que no, encara que t'agradi la polèmica, encara que t'agradi l'escola malagrida, em va obrir les portes, però sense preguntes. Sense preguntes, sense condicions, no? Vaig arribar amb vel, benvinguda, era una substitució, i ja està. A mi això em va emocionar, vull dir que em va fer molta il·lusió, perquè jo mateixa, tot i estar empoderada, i tot i tenir molt clar
la teva decisió
i tal, no deixava que dies abans de començar pensava que hi hagi algun problema, que algun pare tingui algun problema, haver-te de justificar, haver de viure, no?, aquesta situació complexa, quan sóc una persona formada i amb totes les competències per ser mestra, de, no? I no, que jo porti el vel no vol dir que hagi interferit de ninguna manera en la religió dels nanos, bàsicament perquè l'escola és laica.
És laica.
Vull dir, no. En tot cas, els que decideixen anar a classe de religió es parlaran de totes les religions i ja està, però vull dir, ja està, no? No ha d'interferir en res més, però igualment tens aquells dubtes.
Clar, aleshores, això si ho traspassem a les dones refugiades que venen i que, per tant, dèiem, no? Quan es feu aquesta rebuda, primer l'idioma, després s'has de situar on estem del mapa, que ja llavors topes també amb aquest altre prejudici que també hi és des de la pròpia societat, no? Que això és com una mena de barrera en certs moments, entenc que fa, que pot fer que hi hagi persones que no s'acostin o que pressuposin coses, com tu deies, jo vaig amb el meu home i es dirigeixen al meu home, perquè hi ha una mena de prejudici per desconeixement en la majoria dels casos, no?
Normalment és així. Normalment, almenys els casos que jo m'he trobat, és per desconeixement. I a vegades parles una mica amb la persona i, no? I diu, és que tu ets diferent. I llavors li preguntes, quantes persones d'origen del Marroc o d'on sigui coneixes? I te diuen, tu ets la primera. Llavors, jo sóc diferent a què? A aquella imatge que ens ven la televisió? Per tant, no tens un criteri fiable, m'entens? Per tant, és una mica obrir la mirada, intentar conèixer les persones i el contacte amb qui tenim a l'entorn. Si a l'escola compartim classe amb altres nanos que no... que tenen cognoms suposadament difícils de pronunciar, que això també és un tema de debat, donem l'oportunitat de conèixer-lo. Convidem-lo un dia a casa, a la tarda, o quedem al parc.
I amb les mares, no? El que dèiem abans, no? Aquesta xarxa que no tenen quan una dona arriba refugiada d'un altre lloc, no? Immigrant d'un altre país, no tens una xarxa, no sempre hi ha una xarxa. Normalment no n'hi ha. I l'important que és poder fer xarxa amb les d'altres dones, no? Que tens, que conviuran amb tu, que estan en aquell país, no? Un bon espai per trencar aquests tabús i per potser conèixer això, no?
I tant. És un avantatge quan trobes això, que es produeixen aquests espais, perquè, clar, no poden ser organitzats. O sigui, tu no pots anar a l'escola... Si ara ens arriba una família amb nens que van a tal escola i els hi demanes a les famílies d'allà, no, si veieu aquesta dona, aneu i li dieu... No és natural. Vull dir, aquesta dona se sentirà probablement, no?, abrumada de tantes...
Sí, envaïda, no?, a vegades, fins i tot, de tot això.
En canvi, quan es produeixen de forma natural, perquè les persones, els ciutadans, tenim necessitat de conèixer altres persones i de trencar estereotips i de donar l'oportunitat, no? De la mateixa manera que ens apropem algú altre a principi de curs, no? Perquè la vas veient cada dia i dius, coincidim cada dia, potser el seu fill, el meu fill. És en Nil, veus? Cada dia el meu fill em parla d'aquest nen. Doncs una mica, no? Apropar-se. I quan es produeix aquest fet, per mi és un èxit. Per mi és un èxit a nivell de ciutadania.
I tant. Perquè, clar, aquestes dones arriben aquí, però els fills van a l'escola. I, per tant, creixen amb una cultura pròpia de la nostra societat on vivim, però a casa també en tenen una altra. Clar, aquesta socialització que els nens fan de forma absolutament natural a l'escola, etcètera, si llavors no es dona a casa, perquè la dona, la mare, no surt i no té aquestes relacions, entenc que això també, com ara es genera, estàs com entremig, no? Tens uns fills que viuen una realitat, tu en vius una altra que no acaba de ser la mateixa, no? Això ha de ser molt complex de gestionar.
És molt complex, no m'agrada generalitzar, però sí que penso que la majoria de fills de famílies migrades o que portem aquí poc temps, hem viscut el mateix, no? De quasi desenvolupar dues identitats. I si a més va relacionada amb un nom, a casa em diuen d'aquesta manera i a l'escola em diuen d'una altra, perquè el meu nom suposadament és molt complicat de pronunciar, llavors arriba l'adolescència, un moment de crisi brutal, que penso que la majoria de fills de migrants hem viscut o que tenim dues cultures i no saps, no? Si vols... Jo vaig viure un moment de renegar, de dir, en quin moment? No, jo no vull ser... No vull tenir aquest origen. Jo... Per què m'ha tocat, no?, aquesta vida tan complicada, amb lo fàcil que hagués estat per mi dir-me Mònica i...
Uh-huh. I bé, bueno, normal... perquè nascut tu i havies nascut aquí.
I dir-me a mi mateixa de que ojalà fos normal. Ja integrar, no?, de la normalitat aquesta. I després viure una altra etapa de dir, no, renego totalment de la societat catalana, he nascut aquí, però no vull ser catalana. Ja us podeu quedar aquesta nacionalitat, no la vull per res. Jo sóc amazic a mort. I a mi no em vingueu a dir res. Jo vaig venir aquí perquè inclús sentia rancúnia pels meus pares. És que qui us ha demanat que jo vull, que preferiria una estabilitat econòmica a poder anar a comprar amb el meu idioma, a poder estar a compartir temps amb els meus avis? Qui us ho ha demanat? Vull dir, sentir rancúnia de veritat. Llavors, si a un nen li estàs dient fora, vés-te'n al teu país, a un nen que no ha decidit estar aquí, que no entén per què no és el seu país quan és l'únic lloc on t'ha viscut, és complicat, és molt complex. I si a més això ho sumem a famílies que acaben d'arribar, perquè al final jo he crescut amb una realitat. Les meves germanes, sóc la petita de 5 germanes, elles van treballar molt. O sigui, jo a l'escola...
I van obrir camins.
Van obrir camins, per mi molts. Perquè, per exemple, a l'escola, com que jo era l'última d'arribar, havia de dir el gamuchi,
i ja sabien.
I perfectament el sabien escriure, no hi havia cap dificultat. A l'institut igual. Però jo, saps quan em vaig adonar que era diferent? Sobretot quan vaig rebre l'impacte més fort a l'universitat. A l'universitat, clar, no, a la meva classe no havia passat cap de les meves germanes.
Clar.
Em trobava, no, que cada classe, cada sessió, havia de rectificar el profe com pronunciava el meu nom. Per exemple, una anècdota molt graciosa, bueno, que a mi em fa molta gràcia, a la meva classe eren 100 persones, 100 i algo, ¿vale? I en aquestes 100 i pico de persones érem una persona, jo, del Marroc, i dues persones negres, no recordo exactament de quina part de l'Àfrica. Per tant, érem, vull dir, no és representativa.
3 de 100.
Exacte, vull dir, no és representativa la població que hi ha...
No, clar.
Real, no queda representada dintre de les universitats. I bueno, en aquell any van decidir que hi havia una prova extraordinària de llengua catalana. I estàvem a la biblioteca de la FEP i anàvem cap a l'estació d'autobusos, amb 3 o 4 companyes que ens coneixíem, però poc. I una de les més... I allò parlant vaig dir, ai, a mi em preocupa una mica aquest examen, perquè no sé... I es gira una companya, que ja et dic que ens coneixíem de poc, era el primer any, i em diu, poc has de patir, si tu ja el parles prou bé el català. Clar, a mi això em va sobtar, perquè vaig pensar, més em val parlar-lo prou bé, perquè somio un català. Me'n vaig a dormir i somio un català. Vull dir, és la meva...
He crescut amb el català.
Sí,
clar.
Vull dir, no només això, sinó que penso que és la meva llengua materna, entesa com a la llengua que tu
transpires. Sí, amb la que penses, amb la clar. Que... Exacte.
I, bueno, vaig pensar, és igual, ja està, deixa-ho córrer. Doncs ja està, vam fer l'examen, va sortir bé, i quan ens van tornar les notes, les millors notes de la classe era una, la meva, una persona filla de marroquins, una d'una altra companya també negra, i l'altra d'un altre company català. Però va ser curiós, i em va agradar, no?, que digués que fos, no?, aquest prejudici de que, bueno, que estàvem i que si...
Bueno, perquè s'us deuen dirigir bastant sovint en castellà, no? Abans ho
comentaves. A mi m'han ofert, a la universitat m'han ofert moltes vegades fer l'examen en castellà.
De per
quan
sí.
Portaves ja
de
un
per
any,
sí. Això és
classe.
Prejudici. És, sí, és igual sí. Que si vas pel carrer, no? I vas a qualsevol... Tu vas a dirigir-te o entres a una botiga o ve algú a preguntar-te alguna cosa i aquest prejudici d'automàticament parlar-te en castellà.
Exacte. Si està passant, si passa a la universitat, que són persones suposadament amb una visió més sensibilitzada en aquest sentit, al supermercat ja ni te digo. O sigui, jo vaig al supermercat i d'entrada, encara que jo em presenti en català o demani una bossa en català o el que sigui, se'm respon en castellà. Que no tinc cap problema parlar en català, en castellà i amb l'idioma que sàpiga mitges, m'esforçaré també a parlar-lo. Però d'entrada, no, aquesta connotació de no ets capaç, no, d'arribar a la llengua oficial, les vegades que m'ha passat, m'agrada dir-los això, no, de que primer intentin trencar amb aquest estereotip que tenen i segon, que donguin l'oportunitat a les persones a que aprenguin català.
Farà, lligat una mica amb tot això que hem anat explicant i que ara comentaves de les dones, per acabar, perquè podríem estar parlant tot el matí, quines són les coses que podem fer nosaltres, les dones, que ara hi ha homes, però avui que parlem bastant en clau de dona, però que podem fer perquè aquesta integració que hem parlat, real, per tant, vol dir acceptar l'altre tal com és, pugui ser una realitat, com podem nosaltres ajudar? Què hem de fer?
Bueno, d'entrada és una mica oblidar els prejudicis que tenim, no? Donar per suposat que pel fet d'un vel o per ser d'X país, no donar per suposat diverses coses, no? Doncs no sé, el que deia de l'escola, per exemple, si et trobes amb una família doncs no vinguda o que acaba d'arribar a l'escola o el que sigui, doncs que donem l'oportunitat, no? De, ei, sóc la mare de tal persona, el meu fill m'ha parlat del vostre, podem quedar cap de setmana per anar al parc. Coses poder de més del dia a dia. Si al supermercat veiem algú perdut, que alguna dona que, no, que està mirant productes però no acaba d'entendre si és el que correspon, quin preu, doncs facilitar una mica les coses en aquest sentit. A nivell laboral, si tenim l'oportunitat de donar-li una oportunitat a dones racialitzades, si tenim pisos de lloguer.
Que és un altre tema.
Clar, un altre tema que també ens donaria per molt. Doncs obrir una mica, no, les portes i facilitar les coses a aquestes dones. A les administracions públiques, empoderar les dones, que sigui, no, de... deixar de parlar sempre amb els homes i encara que no m'entengui, tenir la intenció de parlar amb tu. Si aquesta dona ha portat, que a vegades passa, no?, que porta un traductor, algun amic o alguna amiga a l'hospital...
O perquè els fills, no?
O un fill, exacte, que això és un tema molt, que és dur, no? La responsabilitat que donem als fills, aquests nanos, no?, que comencen a saber l'idioma i han de
fer de traductors, no?
Que hi ha una companya que està fent molta feina per les xarxes socials, la Sàfia, que parla de quantes declaracions de la renta hem fet a la nostra infància, saps? Quan altres nens no saben ni de què estàs parlant, però com ho fas, si no? Ah. No? Quines facilitats hi ha? Doncs una mica que hi hagi aquesta visió. No parlo de paternalisme, vull dir, no hem de tenir un extra a nivell econòmic, ni... no. O sigui, que l'administració hagi de fer una inversió extra per cobrir segons què. No, parlo d'aquesta sensibilitat de no ens estem entenent, vale, un moment, posem-hi remei, no? Uh-huh. Tenir la disposició de... Perquè pensa que a classe, a vegades tinc alumnes que no, els afganesos, per exemple, tot i que jo porti vel i compartim la mateixa religió, no té res a veure el seu idioma amb el meu. Uh-huh. Però hi ha vegades que ens entenem. I a llocs que els he hagut d'acompanyar perquè, per el que sigui, no s'entenen, els acompanyo jo. I sí que s'entenen quan no parla el seu idioma. Uh-huh. Per què? Per justament això, no? La intenció i les ganes de voler entendre la gent. És això, és uh-huh. tenir una mirada oberta, una mirada sense judicis. Una mirada això, que vulguis que aquestes persones se sentin a gust. Perquè en el moment que ens sentim a gust en algun lloc, el protegim i el cuidem.
Ens el fem nostre, no?
Ens el fem nostre. Per tant, jo crec que no hi ha ningú que vulgui estar incòmode a casa seu. I d'entrada, si valorem que Olot, a partir d'ara, serà a casa nostra, perquè aquestes dones que rebem a la Fundació o que arriben per altres mitjans, els hem de fer sentir a gust. No vol dir que les tractem entre cotons, però sí que aquesta part que podem fer des del títol personal, no?
Fantàstic. Doncs ens quedem amb tota aquesta conversa molt interessant. Farel Gamuchi, formadora de la Fundació CEPAI, formadora de llengua i cultura catalana i castellana.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te, Fara. I, escolta, prenem molta nota i reflexionem al voltant de tot el que ens has explicat. Està molt bé posar-se al lloc de l'altre realment. De prejudicis tots en tenim, ens agradi o no, a vegades adonar-se'n que una actitud que surt de forma com espontània és un prejudici, va bé adonar-se'n per després la propera vegada intentar que no sigui així. Molt i bé. Estic segura que amb aquesta conversa haurem ajudat a reflexionar.
Moltes gràcies, Neus, per donar-nos aquest espai també.
Gràcies.